Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour. I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
Avui una convidada també de luxe, eh?
També, aprofitant doncs, que hi vam entrar a l'estiu... Dia més llarg, nit més curta, no confondre amb Sant Joan, que Sant Joan d'alguna manera s'ha assimilat, però va ser ahir, solstici, o sigui que ara tenim molt sol, igual que la nostra convidada, que ens il·lumina i ens dona, doncs, aquest punt que... Demà passat, la revetlla, no?, la nit de Sant Joan, per disfrutar, no? Doncs mira, això, la nostra convidada d'avui no sempre va en texans, no sempre. I ha estat, malgrat això, ha estat entre bastidors. Escriu per compartir la vida amb els demés, riure, plorar... Jo diria que és com un arbre de canyella, no?, ple d'olors, amb diferents matisos, amb diferents històries, no?, escriu tot tipus de textos, tant més seriosos com més de ficció, per grans, per petits, per mitjans, per tota l'espectre, no? Passa que també, d'alguna manera, i segons l'Agència Internacional de Doctores Tocades del Bolet, segons ens van dir les germanes Crustó, diuen que està com un llum, una miqueta, Però jo diria que és un llum, una llum, com aquesta de Sant Joan, com aquesta del solstici, una llum d'aquesta Manchester of Catalonia, que parlàvem ara a l'entrada, aquest Sabadell, doncs que d'alguna manera ens il·lumina i que coneix molt bé i que ens explica tot, també, ens relata doncs, aquest Manchester of Catalonia, que és la ciutat de, o era la ciutat de Sabadell.
Doncs a nosaltres el que fem sempre és posar-nos en situació i justament la setmana passada ens va visitar l'artista sabadellenca Montserrat Sancerri, que va fer aquesta recomanació.
Home, jo he pensat que hi ha una persona per mi extraordinària, que és l'Anna Cabeza. L'Anna Cabeza és periodista, és escriptora, fa majoritàriament conte infantil. Ens vam conèixer arrel de que jo vaig treballar al 9-9 fent il·lustracions, perquè érem un equip que encara ara ens tenim com una pressa quan ens trobem, i vull dir, vam fer com una pinya, i vaig conèixer l'Anna allà, i llavors tenim molt bona sintonia, vull dir, i penso que és una persona interessant.
Segur que és una persona interessant. És escriptora, periodista i bibliotecària. Bon dia, Anna Cabeza, benvinguda
bon
al matí.
Bon dia, moltes gràcies. Ja m'emociono en el minut zero.
Aquest és l'objectiu, eh?
Sí, no, aquí estem, home. I fem un recorregut, no? Un recorregut. I res, comencem pel començament, no? On vas néixer?
Doncs a Sabadell. Sí. Sabadell. Aquí a propet.
Sí, aquí
a la maternitat, aquí al carrer Illa.
O sigui, a la maternitat, sí, que després va ser la...
Que després va ser escola artística, va acollir una escola d'art, escola Illa, a l'inici.
La famosa escola Illa.
Sí, sí.
Germans, germanes...
Tinc quatre germanes més.
Déu-n'hi-do, eh?
Soc la quarta de cinc.
Déu-n'hi-do, això és per fer també una sèrie,
clar,
les germanes.
Que...
Aquí anaven sortint nenes.
Els pares no s'avorrien, no?, a casa, no. M'imagino.
Anaven sortint nenes, i al final, la gent, quan vaig néixer jo, que era la quarta, la gent em anava a veure i deien, ai, pobres, una altra nena. Al final, el meu pare es va enfadar i va dir, com que pobres? Pues si està sana i està bé, doncs no, l'estimarem igual.
La petita.
La quarta de cinc. Quarta. O sigui, encara va venir una altra.
Encara em va venir una altra nena. Esclar, és veritat.
Sí.
És veritat.
I com eres de petita, no? I com era viure en aquesta gran família, no? En aquesta tribu, avui que vivim en una societat que gairebé tots són famílies monoparentals.
Això era molt... Era divertit, perquè, clar, tanta colla, sempre hi ha algú que li passa alguna cosa. aprenies a espavilar-te molt bé, perquè amb quatre germanes més, doncs aquí, no? Allò de que t'ho fessin tot si ets fill únic, doncs no passava. Per tant, aquesta part d'aprenentatge, d'espavilar-te, va ser feta molt bé. I després sí, és un món molt matriarcat, perquè a més el meu pare es va morir que jo tenia 16 anys. I llavors sí que ja vam quedar a la casa, tot érem dones, no? Però ens en vam sortir molt bé i va ser un altre aprenentatge de vida, no? Això de lluitar pel que vols, de pagar-te els estudis, de tirar endavant com sigui, de fer tota mena de feines per sobreviure.
I el col·legi? Quin col·le?
I jo vaig canviar bastant de col·le. Vaig anar primer a les Salesianes. No en guardo un molt bon record de l'època a les Monges. No va ser un lloc molt acollidor per mi en aquell moment.
Per què? Era potser una educació molt restrictiva.
Molt restrictiva i molt... I clar, jo la cosa de la religió tampoc l'acabava d'entendre gaire. Jo només sabia que el mes de Maria havia d'anar a missa cada dia i no entenia gaire res.
El mes de les flors, no?
Sí, era dir, no entenc res d'això. Després em van canviar d'escola i vaig anar al Roc Blanc, que era una escola que fèiem classe en català d'amagat. Fèiem la classe de català tot amagat. I quan dèiem, ve l'inspector, amagueu les llibretes de català, amagueu tot. I llavors fèiem veure que ho fèiem en castellà. Després, per motius econòmics, no vaig poder seguir aquí. Vaig tornar a anar a parar a una escola de monges, a la Sagrada Família. Vaig durar poc.
El teu sino, no?
Sí, era dir, un altre cop. Aquí vaig durar poc i després ja vaig anar a l'Institut Egara, entre Sabadell i Terrassa.
I aquí quin canvi, m'imagino.
Sí, sí, canvi total. Sí, sí, va ser...
Llibertat, no?
Sí, un món molt difícil. Tanta gent, tanta colla. Encara anàvem segregats, noies i nois. Era allò típic que a l'hora del pati hi havia unes corredisses per intentar veure els nois de la Raona i al revés, els de la Raona, nosaltres, no? Però sí, va ser xulo poder anar aquí. Tinc amigues encara d'aquesta època.
Com eres d'estudiant? Eres bon estudiant? Com t'hem d'imaginar, no? Ja, doncs l'Anna una mica més preadolescent o adolescent.
Lletres, ciències...
Lletres. Jo, els números i jo no som amics, no he entès mai de què va tot això. Tenia moltes dificultats amb les matemàtiques, moltes. En canvi, amb les llengües no. Sempre m'han encantat els idiomes i amb això anava superbé. I em va costar molt, que vaig triar el batxillerat de lletres, però em va costar molt passar per lo de matemàtiques perquè realment no estava fet per mi gens. I encara ara és com una espineta clavada de dir m'agradaria algun dia entendre alguna cosa de què va, no? Jo quan va entrar el tema de l'àlgebra, que vaig començar a veure lletres barrejades amb el número, vaig dir, a veure, què passa aquí? Què està passant?
Això va ser un canvi. Sí, això va ser.
Però bueno, jo em notava com molt malament amb segons què, amb quines assignatures, però amb altres veia que podia brillar. I llavors era, agafarem això, no?
I escrivies o...?
Sí, sempre més o menys he anat escrivint poesies i de més gran intentar filar una història... I sempre he intentat refugiar-m'hi, ha estat una mica un refugi emocional important i cada vegada més, no? Allò d'intentar aprendre també de tu mateix del que escrius. Escriure et revela coses de tu mateix també. I aleshores ha estat un recorregut bonic.
Perquè a casa hi havia algun precedent o...?
El meu pare era periodista. I aleshores això, i a més llegia molt, i a mi, per mi va ser també una mica com un model de dir, ostres, el pare, què llegeix el pare? El meu pare era un apassionat de la Segona Guerra Mundial, i tenia tot de llibres sobre la Segona Guerra Mundial, i jo de petita fullejava Operación Barbarroja, no? Perquè, això ha de ser molt emocionant, no? I resulta que era tota la campanya de Hitler contra Stalin. I vaig dir, ui, què passa aquí? O, per exemple, el llibre Deportación, un llibre que parlava dels camps d'extermini amb fotografies molt bèsties. El meu pare em va dir, aquest llibre no el toquis. I clar,
llavors vas dir, necessito tocar aquest llibre, no? M'imagino.
Llavors com no em veia, cap allà. I clar, i descobrir això també. Era una cosa que et deixava destrossat quan ets 12, 13 anys. Això et marca molt.
Però, I parla'ns també, no?, del Sabadell d'aquella època, de la teva adolescència, no?, una mica doncs, abans de començar doncs, a estudiar a la universitat.
Jo recordo molt el Sabadell circumscrit a les cases de Cal Garcia, perquè era el lloc, el paisatge de la meva infantesa. de... Jo vivia al carrer Brutau i llavors tenia parentela que vivien a les cases de Cal Garcia, i era com anar a jugar en un poble. Tinc records molt bons, d'altres no tant, però era com entrar en un altre món diferent. I llavors anava allà a casa de la meva cosina Maite, i allà jugàvem pels carrers, corrent, amagar, sempre passava alguna cosa, per la timba, no baixàvem per la timba, cap al riu, tant, no? Timba, a la masia Sant Oleguer, que estava abandonada, que clar, seria un fantasma.
No té res a veure amb ara,
era tot un,
aquell
els
paisatge.
Els carrers sense asfaltar, encara no.
Exacte, cara... hi ha molt pocs vehicles, no?, que per allà no passaven. I,
encara, sí, ara que parlàvem d'això, les revelles, encara les devies, la nit de Sant Joan, encara devies... fer fogueres,
i
no?
I tant, que anàvem a recollir per les cases, quan anàvem per les cases, recollir fustes velles, el que fos per cremar.
Hi ha mobles i trastos vells, no? Que diu el...
I a fer, doncs, a guàrdies, no? Perquè estudiaven
no
també les fogueres, no?
No et furtessin la llenya, eh? I
perquè tirar... hi havia algú que xurissava, llavors, fulaneta, tal, ens ha xurissat aquest moble que anàvem a cremar, no?
I aquesta cosa que... Això, no? Que el carrer era d'alguna manera era nostre, no? En aquest sentit d'estar fins a altres hores, no havies de demanar permisos...
Exacte.
Podies fer les fogueres, menjar la coca, fins altres hores.
Amb els veïns a fora.
Veïns. Es feia molta vida al carrer.
I no? Que començava l'estiu, no? Aquestes famoses vacances que no hi havia extraescolars ni res, i que eren 3 mesos fins a l'octubre.
Interminables, no? Que fins i tot arribava aquell moment d'avorriment, eh? A vegades.
Que
és necessari, també.
També.
Sí, també, també. I tant, i tant.
Doncs, Anna, t'hem demanat 3 cançons que formin part de la teva banda sonora. Anem a la primera. Digues a quina, amb quina vols començar. I explica'ns també el per què.
A veure, jo voldria començar potser amb l'última que havia pensat. L'Edith Piaf,
sí,
Je ne regrette rien, no em lamento de res, perquè d'alguna manera sí que he arribat a aquesta conclusió vital amb el temps, no, dir, no em sap greu gairebé res, no? Ni el mal que m'han fet i el bé que m'han fet, doncs també l'accepto. Però ja com és un himne a la resiliència, no? Aquesta part que tenim tots dintre, de dir, endavant, t'han donat pals, t'han fet algunes cambarrades potents, però aquí estic. I aquesta m'agrada per això.
Doncs tota una declaració d'intencions i una manera ben potent, de començar aquesta alegria.
No. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Brutal, eh? O sigui, clar, és un himne, jo crec que aquesta hora del matí, quina energia, quina
no,
veu.
No, ja és gallina piel, no? Ja és allò que et poses una miqueta més París, i Piaf, Baixeta...
Uf, això ja és...
Cementiri de Père Lachaise, anar a la tomba, sentir...
Sí, ho he fet, això,
oi
també.
Que sí?
Sí, ho he fet,
és
ho he fet.
S'ha de fer.
I la tomba de Colette, també.
De Colette,
sí, sí, sí.
I la de Van Morrison, també s'ha d'anar.
També, sí, també allà hi ha totes les celebrities, allà.
Després en parlarem de Colette, de teatre, també, perquè a més tu vas estudiar a l'Institut del Teatre, però primer volem enfocar-nos amb la teva vessant periodística. Explica'ns, perquè tu vas estudiar a l'Autònoma.
Exacte. Jo vaig fer una mica... Jo volia fer teatre.
Sense estar la informació, sí.
Però llavors la meva mare va dir, has de fer una carrera universitària perquè si el teatre sol, no. Llavors, com que saps escriure, doncs fes periodisme. Jo amb el periodisme he tingut una mica una relació d'amor, o a dir... Per una banda, passar-m'ho bé, és molt intens, però em notava com que jo no era molt bona a l'hora de, per exemple, de buscar la notícia o a l'hora d'anar com a perseguir el fet, això amb això no, perquè em fa molta angúnia interferir a les vides de les altres persones. En canvi, sí que trobava que era bastant capaç després d'elaborar la informació, de poder fer bones entrevistes, però un periodisme pausat. A mi m'agradava el periodisme pausat. En el moment que jo vaig estudiar era més moda que la gent fos molt més agressiva de, ah, està allò, successos, no sé què, jo amb els successos, per exemple, no podia, em notava que
sí, allò, havies d'anar de reporter, no?
Sí,
de...
i això a mi no m'anava gens. En canvi, la part com més reflexiva, sí.
Sí.
I llavors, al final m'ha costat una mica acceptar-ho, però és així. No però tothom és el mateix periodista.
Mm. Clar, és que jo crec que és una professió que ha de ser molt vocacional i que també sí. exigeix molt, no? Sí. Per tot això que dius, i més si treballes sí. en el món informatiu, com vas fer tu, no? Un programa sí. on les notícies diàries, però sí que segurament alguna cosa va quedar, no? També de la manera sí. de comunicar, d'expressar, d'escriure, fins i tot,
sí,
no?
Sí, et dona molt múscul de, per exemple, a l'hora d'escriure. Quan treballava al 9-9 del Vallès Occidental havíem d'omplir molta pàgina cada dia, tancar 7 o 8 pàgines sí. cada dia. Per tant, vol dir que no t'hi podies entretenir a fer floritures, i havies d'anar a sac, a editar bé, més a més, les coses dels altres, fer bons titulars, fer bones entradetes.
I, clar, vas començar amb màquina d'escriure o no?
No,
ja és època d'ordinador.
Sí, ja vaig tocar l'ordinador de seguida.
I el teclejat, o sigui que t'agrada, no, això de...
A mi sí, m'agrada molt també editar coses d'altres, perquè és aquesta mirada externa de l'altre que et diu, escolta, això... girem això perquè
clar,
així
que et dona perspectiva,
brillarà
no?
més, no? Aquest titular, perquè no posem aquest altre? Uh-huh. Perquè s'enganxarà més al lector. Aquesta part una mica
d'editora.
Això, d'editora. I que així em dona més aquest marge de poder treballar des de la redacció.
Sí. Però clar, hem de dir que has treballat a diversos mitjans, a Ràdio 4, a l'Avui, a La Vanguardia i, evidentment, aquí a la nostra ciutat, al Nou.
Sí, exacte. A Ràdio 4 va ser molt xulo perquè jo feia de productora d'un programa de tarda a l'època que no hi havia internet. Per tant, bueno, volia dir que tenies una agenda molt valuosa,
Encara custodiada... És, per mi, sempre ho dic, que l'agenda del periodista sí. és un tresor.
Els contactes, no els contactes.
Exacte. I ara has de buscar, jo què sé, busca un expert en bolets al·lucinògens. Ostres, com ho fas? Ara sí,
com ho feies, explica.
Pues, amb contactes, no? Dient, a veure, qui sap, qui podria saber de tema plantes, fulano tal. Aquest de les plantes et portava un altre que era micòleg, que no sé què. Aquest micòleg deia, jo conec un que és especialista en micologia al·lucinògena. I llavors tu anaves fent a base de telèfon.
La traçabilitat fins trobar sí. a l'expert, però clar, canviar, difícil, però després molt satisfactori.
Ja apuntaves a tothom, aquest sap d'això, aquest d'allò, no sé què. I teníem, a més, ens canviàvem cromos amb altres productors de la casa. Si tu em passes el telèfon de la Marina Rossell, jo et passo el telèfon de tal persona que sap de bolets al·lucinògens, i anàvem fent.
Doncs escolta, tenim un missatge d'una persona que de gran atenció vol ser com tu.
És
la seva mossa.
Hola, Anna, com estàs? Soc la Paloma, la teua germana petita adoptiva. Has vist que bé que t'estan tractant aquí a Ràdio Sabadell? És el mínim que et mereixes, perquè ets una persona colossal. Per mi ets la meva font d'inspiració. Jo quan sigui una miqueta més gran, no gaire, vull ser com tu. I ho intento, perquè tens tantes capacitats i tants talents. Escriptora, periodista, bibliotecària, traductora, però sobretot una persona amb una capacitat d'humor bestial. He rigut molt i espero riure molt de temps amb tu. Tenim les nostres confidències, m'ensenyes constantment molt de la vida, però sobretot amb aquesta energia descomunal que transmets. Anna Cabeza, ets una super crack. Jo, quan sigui una miqueta més gran, vull ser com tu. Petonets, adeu.
Adéu, una abraçada gegant, a la Paloma, de part de tots. Que boniques les
paraules. No?
Aquí proporciona mascaretes, però Clínex també en teniu, perquè això és...
A més, des de les illes,
Des de les illes. Sí, està de vacances. A veure, la Palomita, que és la meva germaneta adoptada, som sisters, és una persona que m'estimo moltíssim, que m'ha ajudat molt en moments molt durs de la meva vida, i tenir aquesta sensació que li pots explicar tot a algú,
que no és fàcil,
no passa gaire
sovint. Això costa molt, costa molt.
I ens hem explicat coses allò molt íntimes, i saps que ni sortirà d'allà i que ho acollirà bé, perquè hi ha gent que et jutja de seguida. Llavors, que no et jutgin i que acullin el que tu dius, i al revés tu també li puguis oferir això, Uh-huh. És molt maco, i aquesta confiança. I vam treballar juntes.
Sí, vau coincidir, sí. No? El...
I era la jefa i ella va entrar nova, i llavors jo estava embarassadíssima del meu fill, i llavors ella estaven les dues allà, vull dir que ens coneixem de fa molts, molts anys.
Ja va ser amor a primera vista, no?
I va, sí, és aquest. La Paloma és una persona amb un cor immens, i llavors això... ho veus, això es veu de seguida.
Clar.
De seguida. I llavors hi ha aquest contacte.
Sister, producer, reporter,
a més, a,
writer,
multitasking,
no?
Multitasking, i ho fa tot bé,
i
saps?
Tot
jo
bé,
faig una cosa i a vegades dic, mare meva,
a més,
no faig
res bé. Això és aquesta llum, però sobretot aquests cabells, no? Aquest pentinat, no?
I a més, saps que m'ha agradat, Josep?
Digue'm.
Que posava en valor, doncs, el seu humor.
Això és important, per això es fa com un llum.
Exacte.
També, també.
A veure, és que hi ha un punt, jo sí que...
Jo no sabia si dir-li això, eh? Està com un llum, perquè...
Sí, 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 no,
oi,
no, no,
dir,
no. Jo els dic als nens com vaig als col·les, dic...
Sí.
Aquesta senyora us sembla que està com un llum i fan una mena de cara així com volgut dir, no gosem, dic, sí, sí, ja ho podeu dir, eh? Sí, ho estic, no?
Ens faltaria a tots estar una miqueta,
sí,
més, o sigui, sí, com un llum, no?
És aquesta part de bogeria, de, que et permet crear també, perquè llavors et deixes anar, si estàs molt, molt embarau, no pots, sí, explicar res, però en canvi així, jo soc molt d'humor, molt, 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 i quan m'ha passat alguna cosa terrible, intento convertir-ho en una cosa catxonda.
I la ràdio, no, va, això, Ràdio 4, això va ser...
Això, vaig treballar amb una persona que en sabia molt de ràdio, l'Eduard Delgado, que ja no hi és, i llavors també vaig aprendre molt de... I amb el Xavier Cerdà, també,
que
estava
al molt...
programa de després, i ell feia el senyor Casamajor, i jo feia la veu d'una pretendenta seva, la senyora Margarida, i jo feia la veu de la senyora aquesta que pretenia lligar-se al senyor.
Que dius, fes la veu.
Fes la veu.
No em sortiria.
Senyora Margarida.
Jo li tirava els trastos en el senyor Casamajor.
I al Casamajor no hi havia manera. No,
no es donava per la pell.
No es donava.
Cap cita, no vas aconseguir cap cita?
No hi va haver manera, noia. No tinc...
El Casamajor, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Home, el Cerdà és un crac, per això, no?
Sí, llavors, clar, poder treballar quan ell no era ni conegut, ell començava també. Llavors poder haver viscut en aquest món de gent que començava a fer coses xules, doncs va estar prou bé.
Imagina't. Però després decideixes deixar el món del periodisme, no? I explica'ns, perquè fins i tot vas treballar a Educa, no?
Sí, també, sí, sí. Va haver un temps que jo crec que el periodisme em va deixar a mi.
Val.
I llavors jo vaig començar a anar per altres llocs. Vaig treballar a Educa, l'empresa Educa, el departament de redacció. Era molt divertit anar a treballar i dir, avui jugarem a tal joc, un joc estranger, no? Que hem de veure si ens interessa produir-lo aquí. Doncs va, avui al matí provarem de jugar-hi. Llavors anar a treballar i jugar, això la gent em deia, ah,
això és un regal, Anna.
Això és una miqueta els francesos, no?, que sempre... Sí.
I llavors era molt, molt xulo poder fer aquestes i adaptar jocs, no? Era la part de redactar, clar, hi ha tota una part que no es veu, però hi ha tot de professionals que estan mirant, no?, les targetes de joc, traduir-les, els reglaments, fer tot, tota la part aquesta de difusió, no?
I a més Educa era molt avançat a l'època, no? Tenia moltes, moltes novetats, un tipus de jocs que també era...
I tant, era totalment innovador, i a més
innovador,
jocs en català,
exacte.
També van fer molta
innovador.
Producció en català. I van arriscar molt, també, perquè no era fàcil muntar tot això. I els jocs de taula han anat perdent pistonada, perquè també la part aquesta dels jocs per internet...
Que me'n recordo d'aquests puzzles immensos,
sí,
no?
Sí.
Això era...
Sí,
puzzles,
sí.
Es diu? Sí, no?
Puzzles. Puzzles, sí, que trenca closques. Puzzles, sí, sí.
Doncs, escolta aquest so i comencem a parlar també d'un altre dels teus universos. El so de les pàgines, no?, d'un llibre passant, perquè evidentment hem de parlar de la teva relació amb la literatura, no?, com a escriptora, perquè com comences, no?, també, doncs, en aquest món.
Quan ja era, tenia prop dels 40 anys, un dia vaig escriure un llibre. Vaig escriure una novel·la, perquè cada dia que anàvem, portava el Marcel, el meu fill, a dormir, i llavors deia, va, avui t'explico una història, de què vols que vagi? Deia un personatge o em deia una situació i llavors anàvem explicant històries. A partir d'aquí vaig pensar, igual sí que puc trenar tota una novel·la sencera. I vaig escriure Entre vestidors, que és el primer llibre que vaig publicar. I a partir d'aquí van venir tota la resta. Va ser com... intentar fer coses. Jo sempre sóc, malgrat l'edat, sempre penso que puc intentar fer moltes coses.
M'encanta. Veus?
Sí, sí.
Ballarina
sí,
no, no. Del Bolxoi ja no, però en canvi
home,
escriure...
Home, alçada
sí.
Tens, eh? Alçada tens.
Sí, sí, però
tipo
crec
de,
que ja...
De
la musculatura
no.
Ja... No, no crec que em volguessin, eh?
Bueno,
però això
una...
també tens aquesta vitalitat, aquesta energia, i mm-hmm. t'has anat transformant i reconvertint, no? Mm-hmm, per, doncs, sí, sí. Aquestes ganes d'aprendre.
Sí, sí, exacte. Ganes d'aprendre i que the best is yet to come. El millor està per venir. Sempre em dic això, no? Sempre hi ha possibilitat.
Producer total, eh? Aquí,
totalment. Aquí. Quina energia. Sí. Va,
fantàstic.
Seguim posant banda sonora.
Exacte, mm-hmm. Sí, sí. Fem.
Amb quina vols continuar aquest viatge?
A mi hi ha una cançó que m'encanta, que es diu Senza fine, que el Gino Paoli va dedicar a la Ornella Vanoni quan estava enamoradíssim d'ella. I aquesta cançó, que és superromàntica, però romàntica sense ser pastelosa, eh? És d'un romàntic
és aquesta,
nascut de l'estómac,
diferència.
No? Llavors, mm-hmm. que parla de les seves mans, de les mans de l'Ornella, que tenia les mans molt grans, i ella tenia molt complexa de tenir les mans grans. I en aquesta cançó ell li parla d'aquestes mans sense final i d'aquest amor que li té senza fine.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani.
Clar, i explica'ns, que bonica, aquesta cançó, oh. És que em fa cosa trepitjar la veu, saps, el cantant. Però parla'ns d'això, no? Comences als 40 a escriure, mm-hmm. i la veritat és que has rebut premis, has fet ja un munt de propostes. Com mm-hmm. entens l'escriptura, no?
Jo l'entenc com un espai pel plaer personal i també, si tu tens aquest plaer personal, sí? El pots transmetre. Jo no entenc gaire la gent que diu que pateix molt escrivint, perquè llavors, no sé, jo ja no ho faria si patís molt. Llavors intento passar-m'ho bé, transmetre tot això, explicar històries que m'agradaria haver llegit quan era petita. Algunes m'haurien ajudat si les hagués pogut llegir, suposo. I donar alegria. Jo, per exemple, amb la sèrie aquesta de les germanes Crusto, que són les tres iaies que fan de detectius, quan els nens em diuen que riuen molt, doncs fer riure, que no és gens fàcil tampoc, per altra banda, fer riure és fantàstic, és donar llum, sí. És donar felicitat. Llavors em diuen, ah, hem rigut molt, hem passat molt bé amb aquests llibres, quan en faràs un altre? Doncs això, quin regal millor puc tenir? És que no en puc tenir cap altre de millor.
Quina satisfacció,
sí.
No?
Sí, sí.
Sí, no, no, i a mi una de les coses que em captiva, a part del seu cabell, és això, no?, que aquesta capacitat d'escriure sobre diferents mons, no? Vull dir, per exemple, això de les Crusto, vull dir, altre tipus, sí, de literatura, sí. Fer textos, fer llibres, fer això que deies de Duca...
Sí, sí.
I per un públic moltes vegades molt infantil,
diferent.
Juvenil, i però també, no?, que és difícil perquè també,
exacte,
imagino, en aquesta època tan cara d'elles, no?, els llibres que m'hagués a mi, doncs, tenir quan era petita, en aquest món tan tecnològic, que tinguis aquest feedback, no?, dels joves que els hi agraden els teus llibres, la veritat és
sí,
que...
És molt... I a més, normalment, encara que sigui un tòpic, els nens o el públic més jove és molt molt, et diu sempre el que...
Sí, és sincer,
molt sincer,
eh?
No?
T'agrada o no t'agrada, vull, sí, dir, no, no, sí. Vull dir, no hi ha tot allò... De, d'alguna manera, la transversalitat que tu dius amb la teva literatura implica que... O sigui, no hi ha uns no, discursos
no,
que
no... hi ha un discurs intel·lectualoide, no hi ha a bocajarro. Si no els agrada, també t'ho diuen. Però està bé, això.
Clar,
no,
aquesta autenticitat, sí, sí.
No, no,
sí.
I això que deia abans, que d'alguna manera, és clar, és literatura o és escriure, sigui per nens, per grans, per joves, per educar, jo que sé, per, bueno, no podem fer publicitat, no? Però per qualsevol marca, vull dir, una sí. cosa sempre es pot fer bé o malament, no? Que tot és escriure, vull dir que tot
exacte.
És digne, no?
Tot és molt digne i és un exercici molt xulo amb tu mateix, no? De trobar la paraula, de trobar clar. L'expressió...
De posar-te de... a prova, no?
Sí, i de... jo soc, a mi tot el món de les paraules sempre m'ha fascinat, no? Buscar aquella que encaixa en aquell punt sí. i poder-la dir, no? Perquè també a l'hora d'expressar sentiments necessitem tenir aquesta capacitat plàstica d'utilitzar el llenguatge. Així ens entenen bé. No?
Ets molt exigent, molt perfeccionista?
No, no molt, no molt. No. A vegades sóc una mica... Sí? Va, vaig a fer això.
Geni, una miqueta geni o no?
No massa.
Geni
de mal geni.
De mal geni, sí, sí.
No massa. Suposo que si li pregunteu al meu fill dirà sí, sí. No, perquè intento... A la feina, per exemple, o en altres llocs, intento sempre posar l'humor sí. pel mig, perquè em sembla una bona eina per poder pacificar i per poder trobar un lloc on interactuar amb l'altra persona. Mm. I per això les paraules van bé, també, no? Per poder trobar aquesta, l'expressió catxonda que en aquell moment uneix amb aquella persona i fa que estigui
clar,
més bé.
La paraula encertada per connectar, no?
Sí, sí.
I si parlem de llibres, hem de parlar també de la teva feina a les BIMs, no?
Sí, exacte.
A la Biblioteca del Nord, explica'ns...
Jo treballo com a tècnica a la Biblioteca del Nord. Tinc un cap que és fantàstic, que és l'Isaac Barrachina, que també ha sigut un trobar algú amb qui encaixes molt bé i t'entens molt bé a l'hora de treballar, amb els companys molt bé i especialment amb una companya, amb la Raquel Torres, amb què portem la sala infantil i ens ha venit molt, me l'estimo moltíssim perquè és una persona fantàstica i poder treballar amb algú així que et vas descobrint llibres. Quan arriben els llibres de compra nova, sempre estem allà a les dues, oh, mira aquest, has vist aquest? I jo, oh, pues mira aquest altre. I llavors m'apassiona l'àlbum il·lustrat, tot el que és per totes les edats, no només per nens, no? I descobrir meravelles de llibres, ara n'he descobert un.
Veiem, explica'ns.
Es diu El nen, el talp, la guineu i el cavall, d'un autor anglès que es diu Charlie Mackesy. Aquest llibre és d'aquells que el vaig veure i vaig dir, això ha de ser bo. I llavors és d'aquests llibres que t'arriben a l'estómac, que et remouen i que és una il·lustració preciosa i el text i tot el que diu. Quan descobreixes això, és que...
Que bonic, eh?
Això no és anar a treballar, això és anar a passar-t'ho molt bé.
Doncs escolta, que tenim també alguns missatges que ens arriben des de les BIMs, precisament del director, de l'Isaac Barrachina i també de la Raquel.
Què dir de l'Anna? L'Anna és una persona polifacètica, que és capaç de recomanar-te una novel·la romàntica, a interpretar qualsevol personatge i fer de Colette durant més d'una hora. A més, cada dia ens anima les tardes a la Biblioteca del Nord amb el seu humor àcid i espontani. És un plaer treballar amb ella. L'heu de conèixer.
Hola, bon dia. Jo sóc la Raquel, companya de feina de l'Anna Cabeza a la Biblioteca del Nord. I el que m'agradaria comentar-vos és que treballar amb l'Anna és un luxe, és un plaer i bueno, és una persona capaç de portar bon rotllo, és capaç d'escoltar, és capaç de compartir, riem moltíssim plegades i bueno, jo per mi és una gran amiga, és una gran companya, és una gran persona. I des d'aquí aprofito per dir-li que l'estimo moltíssim, que és molt forta, que és valenta, i bueno, que és capaç de superar-se a si mateixa contínuament, i bueno, tot això que us acabo d'explicar és el que fa, doncs, tot això i moltíssimes coses més, és el que fan que l'Anna doncs, sigui una persona genial.
Doncs jo crec que aquesta tarda hauràs de portar, no?, berenar a tot l'equip de la Biblioteca del Nord.
Exacte, ja podeu anar eixamplant la porta d'aquí perquè no passaré per la porta quan surti. Puc venir més dies?
Tant, això és cada dia, cada dia.
No, la veritat és que, clar, no, això és molt important, perquè també doncs, a les biblioteques a mi m'encanta, sempre posa un valor com s'han anat transformant i l'equip humà que hi ha al darrere, sí, no? Sí. Per doncs, això també alimentar la nostra curiositat, però també per fer doncs, a moltes activitats, no?, que dinamitzeu.
I tant, i sobretot també hi ha una part molt social, per exemple, al barri, una part molt emotiva, que és quan et ve, per exemple, gent gran i estableixes un vincle, perquè et ve el senyor tal i veus que estàs novel·les, què tal, i li busques una cosa que li agradi, si li agrada bé i t'ho comenta, va, busca-me otra, què tal, i llavors ja et venen buscant a tu, no, Anna, por favor, busca-me llibres, i ja parles, i a vegades hi ha gent que hi ha molta solitud i necessiten també aquest contacte de que tu acullis la, no, les seves ganes de parlar i d'estar bé amb tu, i tu li recomanes llibres macos i li agraden i s'ho passa bé, llavors és com que la persona no? Floreix d'alguna manera. M'agrada aquesta part.
I a vegades aquí a Sabadell, que sempre parlem doncs, que si Sabadell havia sigut això, doncs el tèxtil, que ara també en parlarem, del Manchester, però una de les coses que a vegades no diem és que Sabadell és un dels llocs, una de les ciutats que hi ha moltes biblioteques, sortosament. I és clar, això també dona un aspecte que normalment no se'n parla, no? I que les biblioteques, entre altres coses, hi ha silenci, no?
Però també hi ha molt de so, eh? I també,
sí, sí, jo crec silenci que anat... interior per conèixer mons, no? Però a la vegada també hi ha molta activitat. Exacte. Silenci molt bon sentit, no? Però cada, que és important.
Sí. Cada vegada hi ha menys silenci en el sentit estricte, perquè també les biblioteques estan una mica
transformant en la realitat.
També és veritat, és més...
I que, per exemple, les biblioteques als països escandinaus no hi ha aquesta exigència del silenci.
Perquè i aquí més... s'està perdent per precisament això, clar, perquè també a vegades ens
també
oblidem
veritat,
de les realitats dels veïns i veïnes de la ciutat. Sí. Hi ha gent que potser no té accés,
exacte,
per exemple, doncs, al món digital, a ordinadors, aquí també ajudeu, no?, amb el préstec.
Els diaris, diferents... els periòdics, sí,
es reconverteix més com en un centre cultural,
reforç,
acaba sent, exacte, no?, en què, a més, hi ha llibres, hi ha pel·lícules, hi ha CDs, no?, però és més un lloc de fer-hi coses, no?, de que tu vagis i agafis i marxis, sinó que allà es produeixin esdeveniments, per exemple, laboratoris de lectura, conferències, tot això de la cultura maker, que és que tu vas allà i fas coses amb altra gent. És molt interessant això, perquè llavors això vol dir que li dona un altre toc al món bibliotecari, perquè què passarà? Si només tenim, si només va en una sola direcció, els llibres cap als usuaris, a la llarga els perdrem, perquè la gent es descarregarà llibres, hi ha tota aquesta competència que tenim del món digital, però si hi ha aquesta interacció usuari cap a la biblioteca, jo sé fer tal cosa, doncs tal tarda vindré i us faré un taller de com arreglar el vostre transistor, no? Doncs aquella persona podria venir, fer això, ensenyar als altres. Mira, hi ha llibres que parlen d'això també, no? Mireu això.
O sigui, els fons especials que tenen cada biblioteca i també la suma, no?, de sinergies amb altres entitats. Ara penso, per exemple, doncs, amb el complex Alexandra, no?, de la gent gran, per portar les maletes viatgeres, per fer doncs, això, que
per
la gent tampoc
no... Agafar llibres de poesia de la biblioteca i anar al Sabadell gent gran i fer-los un recital de poesia que els hi pugui agradar a les persones que estan allà.
I combatre l'aïllament, no? La solitud d'aquestes persones.
Ha de ser com una cosa bidireccional, sobretot, no? No només el concepte de biblioteca del segle XX ha quedat ja una mica obsolet. Perquè tot això ja està evolucionant.
Doncs va, escolta aquest altre so i ens dius també cap a on, quins records t'aboca, no? Els timbres del teatre, no?
Els a tres
de la
timbres,
funció.
Sí.
Quin neguit, no? A veure, explica'ns que l'Isaac també posava en valor la teva faceta, no? Doncs interpretant a Colette.
Doncs aquests tres timbres és el moment en què l'estómac se t'encongeix fins a la mida d'una llentia pardina i dius, ara em toca sortir perquè m'he posat a fer això, perquè em vaig embardar a fer tot això, no sé quins nervis. És el so, quan vaig com a espectador, és el so de dir, tres timbres, ja comença, a veure què faran. Però quan em toca sortir a mi és dir, oi, socorro, no? Però és, també ho acceptes com a part del joc, no? Hi ha una part que és dir, abans de sortir estarem acollonits, és així, no pot ser d'una altra manera. I és un so d'inquietud i alhora d'emoció i de repte.
allò, aquell estat, no? Sí. I que d'alguna manera, també ho comentàvem abans d'entrar, també aquesta passió, aquesta vocació també comença a Belles Arts, no? Amb el Manchester, per això d'alguna manera ho dèiem, no? I són també una miqueta els teus inicis, no? Sí. Podríem dir-ho, no?
A l'aula de teatre de Belles Arts, amb el Francesc Ventura, que, clar, amb 15 anyets vaig començar a anar a l'aula de teatre. Era tan hipertímida que crec que no em van sentir gaire la veu fins bastant passat el temps. I als 17 crec que tenia, llavors ja vam estar 2 anys assajant The Manchester of Catalonia, que era un espectacle sobre la història de Sabadell, fet a casa, o sigui, fet a partir de... El van fer el Ventura i el Jaume Casasola, tots dos van construir el text, i a partir d'aquí, doncs, vam fer tot això.
També de Marian Burgués, també tota una barreja, no?
Tota una barreja de diferent gent.
I aquí et va agafar una miqueta el cuquet del teatre, o ja...
Sí, em va agafar perquè també em va permetre veure que, malgrat era super tímida, quan era a l'escena no ho era tant. Llavors vaig dir, que aquí tenim una eina que potser ens pot ajudar una mica. Sempre es parla que hi ha grans tímids al teatre, doncs és veritat, perquè...
I això han pensat...
Que bonic, això també, sí. No? Per no, posar-te a prova i trencar els teus límits,
no? I això
límits,
ho has pensat,
no?
Mai? A vegades he pensat això, o sigui, que transformar-se, per exemple, quan estàs fent d'actriu, o, per exemple, quan estàs a la ràdio parlant amb un micro, o quan estàs... Això com...
Clar, amb el teatre és una màscara, no? El teatre és com si et posessis una màscara, per tant, quan surts allà no ets tu, és una altra persona, no? Amb el temps, clar, evidentment la timidesa l'he anat modulant, no? Encara podria dir que ho soc, el que passa que l'humor m'ha ajudat també a treure una mica això, i també l'acceptació de que ho ets, no? Hi ha un punt que dius, vale, pues sí, en alguns moments soc tímida, en d'altres no. Però no voler com dir, no, ja no ho he de ser. No, sí. A vegades ho soc, no?
Seria
i acceptar.
Seria una miqueta això, que tenim una miqueta de por de nosaltres mateixos.
Perquè vols seguir un patró, perquè et diuen que has de ser de determinada manera. Igual que això d'estar com un llum, no? Hi ha un moment que dius, vale, pues sí, a vegades sí, ho reconec, no? Però no passa res, no? O com dir, estar trist o haver tingut una depressió, no? Sembla que sigui una cosa horrible. No, sí, jo també he tingut una depressió, jo també a vegades he estat trista. I sí, sóc humana, sóc de carn i ossos.
M'agrada molt aquesta reflexió per l'acceptació, no? A vegades ens costa acceptar, doncs, això, les nostres virtuts, però també els nostres defectes, perquè al final, no? Totes aquestes contradiccions ens defineixen.
I ens fan persones. És que, si no, seríem de plàstic.
És
no?
Que ningú és perfecte.
O monolítics, no? Com allò... No, hi ha imperfeccions o no. O sigui, a vegades estar trist no és una imperfecció, és que no, ja has de passar. Ja has de passar. I és el que toca.
També és veritat que ara que ho dius, vivim en una societat que... no està tan ben vist, no? Doncs això, explicar o verbalitzar que has patit una depressió, que estàs trist, no? Vivim en una societat que tot ha de ser perfecta.
Teòricament està molt acceptat, però jo crec que la pràctica no està gaire ben vist, no? Vull dir,
no, costa, clar, veritat, Josep.
I segons quins cercles potser sí, però cada vegada més.
Sí, a vegades.
Però jo diria que no està, en el fons, sempre...
Per la por a que et jutgin, potser,
sí,
no?
Sí, que et jutgin i sempre tenim... Sempre ens apartem, a vegades, no?
Sí, i són molts anys d'arrossegar un cert model, també, no? De tipus de persona que hem de ser. Llavors, trencar el motlle no és fàcil.
No és fàcil. I ara que deia això la Raquel, Colette, com és que et vas acostar a Colette? Com és que...
Ui, això és una història d'amor de fa molts anys, eh?
Veiem.
Jo quan tenia...
Perquè qui era la Colette? Qui era
Sidonie
la Colette?
Sidonie Gabrielle Colette, escriptora francesa.
Ah, oui, c'est ça.
Nascuda... oui. Nascuda el 1873 a Saint-Sauveur-en-Puisaye, a França, a la Borgonya. D'un poble de la Borgonya va anar a parar a París perquè es va casar amb un home de la ciutat, que es deia Willy, que era com un tio amb molta jeta, que els altres li escrivien llibres, els assignava a ell, nosaltres pintaven quadres i ho assignava a ell. Es va anar a casar amb un portento d'home.
Vivia del cuento, vaja.
Sí. Sí, sí. I llavors ella, molt joveneta, es va casar amb aquest home, va anar a París, i a partir d'allà l'home la va fer escriure, va dir, va, escriu llibres per mi, perquè així el signo jo i aviam què tal ho fas. Ah, no està mal, vale, no?
Ho feia bé.
Ho va fer tan bé que un dels llibres que va fer, Claudine à l'école, va tenir un èxit tan bèstia que es van com forrar tots dos, no? I llavors ella va anar fent més Claudines per signades pel marit fins que un dia va dir, prou, ara això vull signar-ho jo. aquí es va acabar el matrimoni i aquí va començar una nova Colette, que va ser algú que va dir, jo l'escrip, vull seguir escrivint, vull fer els llibres que jo vull fer, no els que em diu l'altre que he de fer. I va ser una persona que va, malgrat eren principis del segle XX, quan va ella començar a treure el nas a la realitat, va ser una dona que era una tia valenta i resoluta i forta, i clar, això és un model que a mi als 17 anys agafant un llibre d'ella aquí a la llar del llibre que vaig era La Vagabunda, dic, me'l compro.
Els 17 anys.
Sí, em vaig com enamorar d'aquesta persona que escrivia d'aquella manera i sempre he anat com que ho he llegit tot el que ha publicat. I llavors un bon dia fa uns 3 anys em va caure buscant per internet coses de Colette, vaig veure que hi havia uns americans que havien fet un monòleg explicant que era Colette, explica la seva vida, i llavors vaig dir, vaig a fer-me un regal, vaig a posar-me en contacte amb aquesta gent, els demano que els drets de l'obra, que me la deixin traduir i la faré jo mateixa.
Déu-n'hi-do, ja no?
I vaig dir, vinga, cabeça.
I ho diu així, saps? Traduir-la, vaig fer-la.
Vaig fer una miqueta com de Colette, no? Allò de dir, sabeu que us dic?
Sí.
Aneu a... allò que es diu, no?
Et faire foutre, que diuen els francesos.
Has vist? Exacte. Això queda més fi. Doncs escolta, perquè en Jeroni Oller, també del grup de teatre Tic Escènic, també ha volgut deixar-te el seu missatge.
Doncs jo vaig tenir la sort de conèixer l'Anna Cabeza, que acceptés de participar a algun muntatge nostre, i un bon dia em proposa doncs, de dirigir una obra que va traduir, que li tocava molt, de, molt, 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 molt endins, que és Colette. I bé, què dir-ne? Doncs que és una persona, amb P majúscula, discreta, molt forta, molt creativa, molt intuïtiva, molt professional i amb una memòria d'elefant, per cert, o elefanta. I escolta molt, proposa. És que ha estat molt fàcil treballar amb ella. Tant que estem ara iniciant un nou projecte. I és que quan es produeix una química així, doncs treballes a fons i de gust. Tot un plaer.
Aquest és el regal, també, l'alegria de viure. L'empremta que deixes amb la gent amb qui, no?, comparteixes feina o vida.
I tant. I una de les coses, això, bueno, fantàstic, això ho heu fet aquí a castellà, no?
Sí,
això
aquí castellà. Sí.
I ara que l'han d'anar
a veure, han d'anar a veure-la, Raquel, jo encara no l'he vist.
Sí, jo tampoc.
Heu de veure.
I escolta, això del francès com és que... T'agrada, no?
Sí. Francesc de petita ja...
Oi que sí, és que...
Anàvem molt a França, ja llegia novel·les en francès quan tenia 10 anys, perquè m'agradava molt, i és una llengua que... A mi els idiomes m'encanten, per tant,
clar,
francès...
Clar, és que ens ha despistat una miqueta allò de producer i tot això, però que és més de
traductora i tot,
francesa,
o sigui,
no?
Jo soc de francès i d'alemany, també,
Alemany, també?
Alemany a mi m'encanta. L'he pres de gran, perquè va ser una cosa que volia fer. Vaig dir, jo vull aprendre alemany. Llavors em vaig apuntar a l'escola d'idiomes, pam, pam. Llavors els alumnes més joves de la classe em miraven volent dir, aquesta iaia, què fa aquí? No, jo vaig dir, espereu-vos a final de curs. Jo vaig anar fent, i com va arribar l'examen del B2 d'alemany...
Et demanaven els apunts, no?
Vaig treure la nota més alta, i llavors ja em van mirar amb cara dient...
Callem, no? Més l'alemany és amb declinació, no?
Sí, vam exacte.
Declinat
sí,
i...
sí.
Però jo faré com... Com digues, la digues. Paloma, Josep, l'hem d'agafar de musa, perquè veus, vaig aprendre alemany, també hi ha de gran, inspiració, totalment, l'Anna.
Fantàstic, no? Sí. No, és, vaja, és... I t'agrada tota la part aquesta, diguéssim, com se diu, els alemanys? O sigui, la cultura alemanya també
és... Sí, a mi m'agrada molt el seu fer, la seva llengua és com són ells, no?, molt organitzada... amb les paraules aquestes construïdes amb diverses paraules alhora, no?, que ajunten unes quantes paraules i allò vol dir allò i només allò, no? Són molt precisos amb el llenguatge. I després la sonoritat, que malgrat la gent digui l'alemany és molt dur perquè estem acostumats a veure pel·lícules de nazis en què surten uns capos de camp de concentració, no?
No és així?
Però en canvi, tu sents Marlene Dietrich, cantant, no?
Sí. Home, és que
la cançó
això...
de Lili Marlene, bueno, i, sí. I vale, no? Dius, home, això és altre, perquè tenim aquest cliché, no?
Marlene Dietrich, sí. Déu-n'hi-do.
Hem de trencar clichés. Ens queden dues preguntes. Vinga, Josep, dispara.
Sí, doncs així, quan estàs una miqueta down, quan estàs una miqueta així desanimada, on trobes l'alegria de viure?
Jo quan estic desanimada o trista m'ho permeto, perquè ha sigut una cosa que sempre ens han dit molt, no, has d'estar content, no? I a vegades has d'estar trist, i llavors em permeto estar-ho en algun moment, permeto que la tristesa transiti per mi, la deixo passar, i em permeto plorar, perquè a part de netejar molt el lacrimal, que va molt bé, treus una sèrie de proteïnes xungues a través de les llàgrimes, que això m'ho va explicar un psicòleg, el Pere Portero, que és molt bo fer això. Per tant, jo agafo l'últim tros del llibre Demian de Hermann Hesse, em llegeixo l'última pàgina i ja estic plorant com una magdalena. I llavors això és neteja.
Una catarsi, clar.
Sí, toca plorar. Després, un cop fet això, tampoc deixo que la tristesa es quedi allà instal·lada, agafi les maletes i se'm quedi uns quants dies a casa.
Que no es cronifiqui.
No. Llavors canto, ballo quan no em veu ningú... A vegades també dic uns quants improperis en veu alta quan no em sent ningú, llavors, calma, no? I després ja està.
Ho haig de dir, allò que es diu bonjour tristesse, no?
Oui. François Sagan.
Anna, se'ns acaba el temps, que arriben els companys d'informatius. Qui vols que vingui i que ens encomani de la seva alegria de viure?
Hi ha una persona que és l'alegria de viure personificada, que es diu Glòria Marín, escriptora de Sabadell. La Glòria és com una mena d'huracà de felicitat que... No, diumenge ens vam veure, vam estar xerrant i tal, i és algú que encomana alegria. Ella escriu llibres per nens, som molt, 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 molt amigues, malgrat fer la mateixa feina, que a vegades és difícil avenir-te, som molt amigues, ens ajudem molt, i per mi ella en moments molt durs de la meva vida ella sempre hi ha estat, sempre m'ha donat la seu, no? El seu, una mica del seu cor perquè jo m'hi posi si estic malament, i al revés, i és una persona que ja ho veureu si bé és l'energia pura.
Gràcies per la recomanació i sobretot per la teva alegria de viure, Anna.
Un plaer.
Moltes gràcies a tots dos.
Fantàstic.
Anna, i nosaltres, per acabar aquesta alegria de viure, volem també doncs, fer-te l'última sorpresa. Escolta el teu fill, el Marcel Castillejo, que també ha volgut deixar constància de l'empremta que has deixat en ell.
Què puc dir de la meva mare? Doncs que m'ho ha donat tot i que d'alguna manera m'ha fet sentir les seves mateixes passions des de que era molt petit, i això li agraeixo moltíssim. El teatre, escriure, crear tota l'estona, comunicar, fins i tot l'humor, i ara sóc qui sóc gràcies a ella, segur, seguríssim. I també crec que m'ha traspassat no només això, sinó també la manera de ser. No? El caràcter, les virtuts, els defectes, la manera de veure el món. Hi ha qui diu, no em vull assemblar amb la meva mare quan sigui gran, doncs jo us puc dir que ja he fet una mica tard, però n'estic orgullós.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying?
you'll find that life is still worthwhile if you just smile. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.